8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Ja prenem el pols a la normalitat. Ja sabeu, avui és un dia ja normal. Ahir a Catalunya, festiu, o a Catalunya pràcticament tot l'arc mediterrani i algunes comunitats més, 7 en total, que celebren el dilluns de Pasqua. Espero i desitjo que la mona hagi anat bé. En aquest cas, benvinguts, ben trobats, amb unes temperatures fantàstiques, amb unes pluges generoses que han ajudat a recuperar el nivell dels embassaments. No és que estem per llançar coets, però bé, la situació ha millorat una mica. Tot s'ha de dir que si continuen pujant els embassaments segurament sortirem d'emergència per passar a excepcionalitat, però la previsió no diu això. En parlarem de seguida. Avui és el dia de sensibilització de l'autisme en persones amb síndrome de l'espectre autista. No només això, sinó a part d'aquest tema i aquest enfocament sensible que hem de tenir davant de tot això, perquè aquests dies serveixen per això, per posar el focus en aquests temes que acostumen a ser sensibles o tenint aquest punt de sensibilitat. Si parlem de dependència, ja no només parlo del síndrome de l'espectre autista, que és el dia que hi ha avui, si parlem ja de dependència, de la llei de dependència, estem parlant de que Catalunya és la comunitat amb més llista d'espera per la llei de dependència, concretament 69.000 casos pendents. Estem parlant d'un drama. És que jo penso que és un drama, en tot cas, no? Perquè si estàs esperant això, estàs en llista d'espera, és perquè realment és una situació complicadíssima. Complicadíssima perquè aquestes persones amb dependència necessiten això, precisament dependència. Depenen d'una altra persona que els hi cuida, habitualment un familiar. Si en aquest cas ja posem un familiar que, evidentment, doncs, posa a disposició el seu temps, posa a disposició, i suposo que amb molt de gust, no? Doncs tots els seus recursos, sacrifica moltes coses. Clar, quan l'administració no accelera tot això, no sé de què hem de parlar quan parlem d'aquestes coses. Que hi ha diners per una cosa i no d'altres diners per a unes altres qüestions? És una qüestió d'espessura burocràtica? Que possiblement, perquè l'espessura burocràtica, què us he de dir jo de l'espessura burocràtica? Però per què passa això? Per què aquests 69.000 casos pendents? Bé, la Generalitat ha dit o argumenta el que us explicava. Un problema de finançament. Un problema de finançament per explicar aquesta llarga llista d'espera. Bé, conforme a despesa, us diré que la llei diu una cosa. La llei comenta el següent. O diu. Diu que les autonomies, i fins ara Catalunya crec que és una d'aquestes autonomies, han d'igualar la despesa que l'Estat, que Espanya, fa. Però no es compleix. Avui parlarem d'això. En parlarem d'això amb una advocada que ens explica la seva experiència i el seu punt de vista. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i és veritat que hem tingut un cap de setmana bé, altres llocs d'Espanya ha plogut més, però aquí no ens podem queixar. Tenim una neu realment important al Pirineu que permetrà que estacions d'esquí estiguin obertes fins pràcticament el dia 14, fins a mitjans d'aquest mes. Penso que és Boí i Taüll que tancarà el dia 14 d'abril, és a dir, que hi ha una reserva de neu important al Pirineu i això és important. De cara al temps d'avui, i aquests dies esperem unes temperatures a l'alça que agafaran un pic al cap de setmana, dissabte o així, és quan tindran les temperatures més altes que fins i tot podran arribar a fregar 30 graus. Estem parlant de dissabte, del cap de setmana. Per què me'n vaig tan lluny? Doncs perquè aquesta setmana no esperem gaires canvis. És un temps estable, una alternança entre sol i núvols, Però no esperen pluges, no s'esperen pluges. Aquesta tarda, per exemple, sí que és veritat que hi ha un augment a partir d'ara, durant tota aquesta tarda, un augment de la nuvolositat, i potser s'escapa una gota cap al Prepirineu oriental, cap al Pallars, l'Alta Ribagorça, per aquí igual s'escapa alguna gota, que igual no. Però si cau alguna gota serà per aquí, d'aquesta manera tonta, d'aquesta que caigo i ja està, no? Ara, ja demà dimecres pel matí esperem un dia assolellat a tot arreu. Un dia amb temperatures a l'alça, un dia sense pluges, pràcticament sense núvols, encara estarà picat per la tarda. Igual de demà dimecres, igual també serà assolellat a tot el territori i possiblement el Pirineu també s'escapa alguna gota. A part d'això, res, les temperatures... A l'alça hi ha alguna boira, potser alguna boira, i ja està, una boira que s'anirà marxant. És a dir, d'entrada d'aquesta setmana no esperem gaires precipitacions, si temperatures a l'alça, en resum, i tens molt estable. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació, tot i que en general domina la fluïdesa a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, a la C32, i a 4 quilòmetres de l'antítit i aturades de Vilassar de Dalt al Masnou en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar i que ja no talla cap carril. A l'AP2, en canvi, hi ha un carril tallat a l'Albi en sentit Saragossa per un accident i això provoca intensitat, per tant, precaució. A l'AP7 hi ha 2,5 km de cua a la Jonquera en sentit França per unes obres que tallen un carril. A més, la mateixa autopista AP7, hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit sud, en sentit Castelló per un accident, i això alenteix la marxa en aquest tram. A la C33 hi ha l'antítit i aturada sortint de Barcelona pel nus de la Trinitat en sentit nord, en sentit la Llagosta. I també comentar-vos que la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha intensitat a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Gràcies, Mireia. Que tinguis un bon dimarts.
Igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'últim informe de l'Observatori de la Dependència deixa conclusions preocupants a una societat com la nostra. A tot Espanya hi ha 300.000 persones que estan a l'espera de rebre atenció en aplicació a la llei de dependència. Catalunya... és la comunitat amb més persones amb aquest dret de reconegut pendents de rebre la prestació prevista per la llei. Estem parlant, com comentava abans, d'una xifra de prop de 70.000 persones que és que representem, és que en el fons això, si mirem la xifra d'Espanya són 300.000. Xifra rodona sempre, eh? Aquí 70.000. Estem parlant de que Catalunya representem el 40% de tot Espanya. Això significa que aquí hi ha alguna cosa que no s'està fent bé. Les xifres ho diuen, vull dir, no és una qüestió que jo m'estigui inventant, vull dir, si tu estàs mirant això i veus les persones que esperen aquesta ajuda en dependència, aquí són el 40% en totes les xifres d'Espanya, és que alguna cosa no s'està fent bé, és alguna cosa de l'engranatge no encaixa. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel.
Bé, per què estem aquí? Per què hem arribat a aquest punt?
Sí, primer tot, quan parlem d'aquestes 40.000 persones, hi ha les dos vessants. Un, persones que ja tenen reconeguda aquesta dependència. Dos, persones que estan en tràmit d'aconseguir-les i, per tant, estarien dins del que seria les d'ara aquesta tramitació administrativa. Bé, aquí tu molt bé has explicat com sempre s'ha de mirar cap als dos governs, govern central i govern de la Generalitat. I en aquest cas, la Generalitat des de fa molts anys està explicant que la causa d'aquest endarreriment seria un problema de finançament. La llei ja diu que totes les comunitats han d'igualar l'aportació del govern central, per tant, aniria al 50%. La llei de la dependència va ser aprovada i va entrar en vigor el 15 de desembre de l'any 2006. El problema comença ja a partir de l'any 2010, per tant, des de fa 14 anys, quan va arribar la crisi econòmica i que això va implicar diverses retallades. Algunes d'aquestes retallades encara es mantenen, és a dir, que no hi ha hagut la restitució de les partides econòmiques que havia al principi de l'aplicació de la llei amb els 4 primers anys. Així, des del govern de la Generalitat asseguren que amb dades tancades oficials del 2021, a la nostra comunitat hi ha hagut l'aportació de 18.000 milions d'euros per la llei de la dependència. 3.000 han estat aportats pel govern central, 3.000 mitjançant copagaments dels mateixos ciutadans i 12.000 sí que per l'administració pública de la Generalitat de Catalunya. I considerem que aquí hi ha un desequilibri que hauria de esmerçar-se amb més aportació de l'Estat. De qualsevol manera, en els últims anys, segons aquest informe de l'Observatori, hi ha hagut un increment de l'aportació de l'Estat en 250 milions anuals, que segons la Generalitat encara és un increment insuficient. Per tant, al cap i a la fi, amb la teva resposta pregunta de l'economia, tot es redueix, segons les administracions, en aquest cas especialment la Generalitat, a un problema de finançament. Els afectats parlen, com sempre, que és on es destinen els diners.
Exacte, perquè el cost econòmic per les famílies és elevat en aquest cas.
Sí, és molt difícil de calcular-lo perquè per cada família és diferent l'atenció i també per l'edat, especialment podem parlar en aquest cas de persones més grans o persones també molt joves, perquè també recordem que en aquest cas no és exclusivitat de les persones més grans que tenen això sí el tant per cent, en aquest cas més elevat de les persones amb la llei de la dependència de les seves beneficiàries. Però recordem que a hores d'ara també hi ha diagnòstics a persones de 20 o 25 anys que necessiten doncs per viure el suport d'un tercer, o també fins i tot a famílies que tenen, en aquest cas, nens i nenes de curta edat i que estan diagnosticades amb malalties doncs, ultrarrares, no? Molt minoritàries, però que també necessiten amb aquest suport. Segons una dada de l'Institut Municipal de la Dependència, la mitjana, en aquest cas parlem de la mitjana, tindria un cost de 17.000 euros anuals per família.
En aquest cas parlem i tenim el telèfon a la Pilar Duque, que és precisament mare d'un nen, és advocada i és mare d'un nen amb una malaltia ultrarara, que es diu Martí, necessita doncs respiradors per dormir, en fi, una d'aquestes malalties que no s'investiguen perquè hi han 4 casos en tota Europa o en tot el món. Parlem d'aquesta situació amb ella. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia i gràcies per l'oportunitat.
Home, sempre és un plaer i gràcies a tu per explicar-nos la situació. D'entrada, com és la teva situació amb el teu fill en aquest cas?
Vale, el Martí és un nen de 9 anys, que com has dit té una malaltia minoritària ultrarara. Té 9 anys, però vam saber el diagnòstic fa 2, per tant amb 7 anys. I gràcies a un projecte europeu de malalties minoritàries i a l'equip de neuromuscular de l'Hospital Sant Joan de Déu. Quan et diuen que tens el diagnòstic, diuen que cau, no? Que hi ha incertesa. En el nostre cas segueix la incertesa, perquè és una malaltia ultrarara, amb 4 casos diagnosticats al món i el Martí seria de més edat. Amb la qual cosa, la complexitat i la incertesa segueix.
Clar, aquesta és una situació difícil, no? Perquè, com explicava, no és que no es vulgui investigar, sinó que no destinen prou recursos a aquest tipus de malalties, i sobretot, ja no rares, ultrarares.
Exacte. I a part d'aquesta malaltia minoritària i posant falca també amb el Dia Mundial d'avui, tal com has dit, de la conscienciació de l'autisme, també té retard cognitiu i, a més, també està diagnosticat d'autisme.
En aquest cas, clar, parlar de cost sempre no, és una qüestió freda, no?, parlar de diners, però quin cost implica tot això?
Bé, és un cost, més enllà de personal, laboral, social, molt fort. En el meu cas, la meva vida professional ha quedat de banda. Jo em dedico a la cura, a tenir cura, sobretot del Martí, amb totes les seves sessions de teràpies, les seves visites mèdiques, amb la gestió del seu dia a dia. Però a banda d'aquest cost, diguéssim, personal, a nivell social, d'impacte en la discapacitat, a mi m'agrada molt referir-me a les dades, no? L'Institut Municipal de la Discapacitat de Barcelona va fer un estudi l'any 2019 i va concloure que el cost de mitjana en una família són de 17.000 euros.
Carai.
A l'any.
Hi ha ajudes per això? Suposo que sí, no?
Sí, però molt minces. Vull dir, mai és suficient, evidentment, en temes econòmics, però a part l'administració hauria de posar focus en allò que interessa. Sempre diuen la màxima aquesta, no? No hi ha pressupost, no hi ha... Jo sempre, quan he tingut oportunitat als polítics, els he dit, hi ha pressupost per allò que vols posar focus. Sí. Hi ha pressupost per algunes campanyes, hi ha pressupost per temes que per mi pues, serien secundaris, no? Però cal tenir pressupost, sobretot en temes dels tres pilars, no? D'un dret, d'una nació social, no? Amb els tres pilars que serien l'educació, la sanitat i els drets socials. I en aquests moments, per exemple, estem veient que les persones més vulnerables, que serien aquelles amb resolucions de grau 3 de dependència, doncs tenen una situació bastant minsa i, de fet, des del 19 de juliol del 23 es va aprovar la revalorització de les prestacions de dependència, va entrar en vigor l'1 d'agost, però el que estem veient en el nostre entorn, sobretot de famílies amb infants amb dependència i discapacitat, és que no s'ha fet efectiva aquesta revalorització. En realitat estem parlant d'imports que en el millor dels casos, bueno, millor o pitjor dels casos, un grau 3 seria de 387 euros a 455. No et treuen de gaire, però són imports que amb aquest impacte que implica una discapacitat o una dependència a casa són necessaris. I el que estem veient és això, que portem, tot i que després ens diu drets socials que serà un caràcter retroactiu, portem doncs, des de l'1 d'agost esperant aquesta revalorització de les prestacions. I estem veient en termes pràctics que s'estan fent cas aquelles consultes, aquelles queixes que s'estan presentant davant del Síndic de Greuges, amb la qual cosa ens implica també una càrrega administrativa i burocràtica que en el nostre dia a dia s'afegeix a aquesta càrrega.
Clar. No ho posen fàcil, no és una qüestió que es posi fàcil. Ja a sobre de tot el cacau que hi ha a sobre més paperassa en aquest cas.
Bé, jo sempre vaig dient, no? Ja s'està configurant sense voler un lema no? meu de jo vull ser la seva mare, no vull ser la seva advocada. I amb els 9 anys que té el Martí, porto un recurs judicial guanyat contra l'administració, contra la Generalitat, i 5 administratius, que es diu Ràpid.
Sí, sí.
I el tema és que són guanyats. Vull dir, tot allò que tirem endavant per via jurídica, ho guanyem. Amb la qual cosa, jo el que demano, part d'una societat empàtica, amb una visió inclusiva, és una administració que posi focus en aquestes situacions més vulnerables.
Això que acabes de dir és molt important i vull subratllar la importància d'això, perquè si donen la raó en aquests contenciosos que estaves explicant, és perquè la llei et dona la raó. És a dir, que és una incompetència o una deixadesa de les administracions, en aquest cas. Lo qual ho fa encara més cru, per dir-ho d'alguna manera.
Jo crec que hi ha dos motius, també. Hi ha una deixadesa, hi ha una falta d'informació per part dels equips d'administració que ens han d'informar.
O encara pitjor, llavors estem parlant d'incompetència, sí. Llavors jo no sé què és pitjor, eh?
Jo és que t'ho puc parlar en primera persona,
per això.
I amb el meu bagatge jurídic ho vaig solventant, i també per això, a partir d'una rabieta contra l'administració, va néixer l'associació que presideixo, que es diu La Capa del Superheroi, on donem suport jurídic a famílies amb nens amb discapacitat i dependència, que en realitat és una funció que estem suplint del que l'administració hauria de donar. Aquesta informació primerenca quan tens un nen amb una discapacitat o una dependència.
Quan parlem d'aquests nens, com s'organitza una família per tirar tot això endavant? Ja parlant de la part més, deixar la part més administrativa i entrar en la part més personal. Perquè, com tu dius, ho has deixat tot, vull dir, socialment, com a qüestió vital, i et bolques, no? Però, hòstia, l'organització ha de ser molt delicada, també, no?
També depèn de la patologia de cada nen, però, clar, el Martí va estar molts anys i a vegades encara necessita connectat a oxigen de forma contínua. El Martí, per exemple, dorm amb dues maquinàries, una que de suport pulmonar i una altra amb un pulsioxímetre, però la varietat de la casuística és en funció del diagnòstic, però, evidentment, hi ha un cost molt elevat de la vida personal i de la vida familiar. També és un tema, les cures, el cansament, l'esforç, sobretot femení, perquè el 90% de les cuidadores no professionals som dones. I és una de les reivindicacions que el Sindicat de Mares en la Diversitat fa de forma com molt, molt bona, no? Perquè, bueno, sí, té un cost personal, evidentment.
És una qüestió, creus que Les administracions, en aquest cas, conforme tot això que estàs dient, en suport emocional, suport organitzatiu, suport econòmic, cal per fer encara?
Sí, s'ha fet feina, vull dir, no, però hi ha molt per fer. I, de fet, hi ha molt per fer quan, amb aquestes reunions que tenim, o al final en el sector ens acabem coneixent tots, no? Ve una mare, com per exemple la Neus Pallarol, la presidenta de la Federació Catalana d'Autisme, i em diu, mira, Pilar, és que fa 20 anys estàvem igual. Llavors et cau tot a terra, no? Perquè dius, ostres, nosaltres pugem amb força. Som un grup de mares molt reivindicatives, sobretot a Twitter, la Noemí Font, l'Anna Mourelo, la Mari Pierre Carent, en temes de parcs infantils, amb la reivindicació de les mares, de serveis de respirs. I veus que hi ha molt per fer, evidentment. I hi ha molt per fer també des de la pròpia administració, com... Bueno, a mi m'ha agradat sobretot el tema de dades, no? I aquest matí he estat mirant això, les resolucions de grau 3, en quina situació estem. I he tret l'informe del Servei d'Atenció a la Discapacitat, que depèn del Ministeri, de l'equip de l'Imserso, i a Catalunya tenim un 14,83% de les resolucions de grau 3, 48.739 persones amb resolucions de grau 3. Quan la mitjana a la resta de comunitats, quan fem la mitjana a Trenc Catalunya, ascendeix al 23,35%. Vull dir, això és el que diu també el Sindicat de Mares, el miracle de la Moreneta, no? Com pot ser que estiguem també, i sobretot amb les rebaixes que estem veient de forma sistemàtica de les resolucions de grau. Vull dir, jo personalment he viscut amb el meu fill amb la mateixa situació quan hi han fet la revisió de grau de dependència, sí. El mateix nen, fins i tot amb un diagnòstic afegit, que li rebaixaven el grau. Aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
Que no encaixa, vull dir, és una cosa evidentment que no encaixa.
Deixa'm una menció última, endavant. Ja que hem parlat d'això de la llei de dependència,
sí,
que a vegades hi ha el malentès de que la dependència no s'aplica a infància. I sí que s'aplica la llei de dependència i la valoració a la infància. De fet, hi ha barems i escales específiques per 3, 6 anys, 7, 10 anys, 11, 17. Per tant, aquelles teories jurídiques que no sé d'on surten, de que un nen sempre és dependent, un infant sempre és dependent, en cas en què hi hagi un diagnòstic que impliqui un reconeixement de la dependència, famílies, feu el tràmit de discapacitat i feu el tràmit de dependència.
Perquè sí que entra
gràcies,
la llei. Sí, és el que
gràcies per l'oportunitat d'aquesta conversa, de l'activisme que portem moltes mares com jo, vull dir, tenen i tenim una força imparable, i gràcies a tot el tema d'entitats i associacisme, a totes les mares i aquesta força, fem moltes millores amb una administració que hauria d'estar al nostre costat i hauria d'empatitzar amb la situació. Perquè no perdem de vista que al marge de tots aquests temes col·laterals, tots aquests temes jurídics, tota aquesta lluita per l'ensenyament, pel lleure, per la cultura, pels parcs inclusius, el que estem nosaltres és vetllant per una situació mèdica, que seria el prioritari amb el qual ens hauríem de focalitzar. Gràcies.
Doncs, Pilar Duque, gràcies per la xerrada i que tinguis un molt bon dia. Gràcies per tot.
Gràcies, igualment. Adéu.
Adéu, gràcies. Doncs aquesta és la situació. Ja a partir d'aquí podeu valorar vosaltres mateixos. Bé, parlem de perdre pes. Necessites deshincharte, necessites adelgazar, y de las zonas más resistentes, por ejemplo, como muslos, como caderas, como glúteos, o en los hombres, en la barriga. Pues no te lo pienses más. El plan 1, 2, 3, en solo 3 semanas, eliminas de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días. Es que además es muy rápido.
Es muy rápido y seguro, porque es drenante, porque te deshinchas, pierdes peso, bajas volumen. Y además al adelgazar, pues controlamos los niveles de azúcar, colesterol, ganamos humor, dormimos mejor, roncamos menos y no son batidos, no pasamos hambre. Y como tú bien has dicho, Cruz, en tan solo 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Y recibes además una evaluación con tu plan 1, 2, 3 y con indicaciones rápidas y sencillas. Solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vasito de agua y listo, empezamos a bajar de peso. Y además, como es natural, es apto para todos. La primera semana vamos a limpiar, vamos a bajar volumen.
Sí, tomaremos los sobres con sabor a piña, que eliminamos toxinas. Eliminamos también las retenciones de líquido y perdemos 2 kilos, más de 2 kilos en esa semana.
La segunda semana vamos a renovar, vamos a tener un vientre plano.
Con los sobres de naranja reducimos la barriguita, la fatiga, combatimos el estreñimiento y bajamos 2 kilos más.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa empapada, la cintura, la espalda, la barriga y las piernas.
son extraordinarias, eliminamos la grasa, seguimos perdiendo peso y el resultado en las 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? Pues llámame el teléfono 650-51-52-53, porque si llamas hoy, por ser oyente de COPE, con el plan 1-2-3 vas a tener de regalo nuestros parches reductores para vientre, muslos, para que nos despidamos de esa celulitis. Vienen 28 parches, Cruz, y además también te regalo el trío de infusiones, la Detox más la Lipo más la Drena. Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, solo marcando el teléfono 650-51-52-53. ¿Lo quieres? Pues mañana mismo lo puedes tener en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío para que empieces ya a perder peso. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Además es que el plan 1-2-3 es fácil de hacer, es rápido, es seguro, con registro sanitario y económico, Así que llama ya al 650-51-52-53 y vas a perder eso de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Claro que sí, Cruz, para perder peso, para deshincharte, para bajar volumen después de los excesos que a lo mejor hemos hecho en esta Semana Santa, ¿no? Y además es que estamos en primavera, llega el verano, hemos de lucir tipazo y lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3, porque yo te repito que en tan solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y además es que hoy te llevas la gran promoción de regalo, los parches reductores y también las 3 infusiones que te vienen gratis con tu plan 1-2-3.
Que son la Detox, la Lipo y la Drena. Sí, es que además todos necesitamos después de fiesta. Esos buñuelos de viento me han dejado tremendo, ¿eh? Para adelgazar, desintoxicar el cuerpo, que las torrijas también dejan rastro. Torrijas. Y el verano está a la vuelta de la esquina. El teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets molt grans. Adéu, adéu, adéu.
Adéu, gràcies. I de seguida parlem d'actualitat, de l'actualitat policial, amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra, amb unes quantes notícies d'entrada. Aquesta... Han enxampat a uns quants productors, entre cometes, de droga, que feien servir cases de luxe al Maresme. Doncs en seguida en parlem aquí, Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Infórmate al 93 568 57 33.
Los 10 tenores en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Lunes 8 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.palaumusica.cat.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yeah, I love it when you call me, señorita. I wish I could pretend.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chafepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Tot bé, les vacances de Setmana Santa, on has fet?
Bé, una mica passades per aigua. He pogut fer alguna cosa, no gran cosa, però he rescatat alguna cosa, però bueno, com a gairebé la... tota la població ens ha agafat amb una mica d'aiguats, però bé.
Ja va bé l'aigua.
No ens permetrem el luxe de queixar-nos.
Exacte, no és el moment. Ja sé que ha fastidiat molt a persones que tenien els passos, a les que feien les processons, les que estaven de vacances, però és que fa tanta falta l'aigua que callarem la boca, no ens queixarem gaire. Ens queixarem amb la boca petita. Entrant en tema, Imma, comencem parlant per això que estava comentant abans, que és que ha caigut un presumpte grup criminal dedicat a produir marihuana. A on? Doncs no a qualsevol lloc, eh? No estamos hablando de un sótano, no. Cases de luxe a Barcelona.
Sí, efectivament, eh? Sembla que es van una mica sofisticant, no?, els modus operandi. En aquest cas es tractava d'un clan familiar estrictament jerarquitzat, un clan familiar d'origen iranià, però que tenien documentació holandesa, i alguns dels seus membres ja tenien experiència, ja tenien antecedents a Holanda per aquest cultiu i tràfic de drogues, tant a Holanda com a altres països, no? El balanç és de 14 persones detingudes, que no és poca cosa, i s'han fet 6 entrades a domicilis, com dèiem, no? Cases de luxe del Maresme, no? Aquí està una mica la novetat, que eren unes cases que llogaven, sí, a alts preus. Llavors, clar, al tenir aquests lloguers, cases aïllades de luxe, doncs d'alguna manera era tot bastant més discret, no cridaven tant l'atenció, no?, dels grups policials, sobretot ja no per l'aïllament, sinó pel tipus de casa que llogaven. I et dic que eren cases amb zones residencials però aïllades, per tant, hi havia poca relació amb el veïnat, i el que feien era, a més de doncs, cultivar, com sempre, defraudant energia de la llum per aquest cultiu de marihuana. I cal destacar que doncs, amb aquestes 6 cases estaven consumint energia equivalent a una població de 438 habitatges, que no és poca cosa, eh?
No, i tant. I ara que ha tornat a l'IVA el 21% de la llum, ni t'ho explico. Escolta'm, però quan parles de defraudant energia, és que punxaven energia de fora de la casa.
Sí. Punxen la llum de manera doncs, que fan aquesta defraudació de fluid, que recordem també és un altre delicte, no? A banda d'altres delictes que se'ls han imputat, que són la pertinença doncs, a l'organització criminal i delictes de tràfic de drogues. Aquestes 14 persones, com et deia, no?, s'han intervingut 110 quilograms de capdells, que ja estaven preparats per la venda, però també 7.000 plantes de marihuana, que tampoc és poca cosa, i també estaven en diferents estats de floració, a més de vehicles d'aquesta organització, que eren vehicles d'alta gamma, furgonetes, etc.
Saps una cosa? Estava pensant ara mateix que, clar, suposo que aquesta punxada de llum seria molt discreta, perquè estem parlant de vehicles d'alta gamma, de cases de luxe, per no cridar l'atenció, però punxa la llum. És a dir, qualsevol vehicle que passés per allà però i veiés que la llum estava punxada, suposo que estaria dissimulat, suposo, clar.
Perquè, sí, si no... són gent que està altament especialitzada en fer aquest tipus de delicte i, per tant, ho tenen tot molt
controlat
per la mà, eh? Però, bueno, això ja corre a banda de la investigació, que s'ha de felicitar als companys i companyes de la DIC de la Regió Policial Metro Nord, que són qui han fet aquesta investigació i que han fet les detencions, juntament amb la Unitat d'Investigació de Mataró i també de la Policia Nacional, que no és poca cosa i que, per tant, se'ls ha de felicitar perquè, evidentment, doncs, sabem que tenim un problema, que ho hem dit molts cops en aquest programa, amb la marihuana a Catalunya, però cada cop que tenim doncs, un decomís d'aquesta índole, a més de deixar, no?, fora del circuit a un grup criminal, doncs evidentment ens hem de felicitar.
Bé, a part de tot això, també felicitarem el cos de Mossos d'Esquadra per detenció a Barcelona de 6 homes en el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris amb força, un dispositiu que s'ha fet tot aquests dies i han agafat a uns quants. Saps, a vegades penso, Imma, que sí, que està molt bé, feu la vostra feina, però després no sé quant de temps estan a la garjola o si entren per una porta i surten per l'altra, que ha de ser frustrant això.
Sí, ja ho hem parlat en moltes ocasions en aquest cas, no? Que per molt que aconseguim que hi hagi efectius fent prevenció, que ens ha costat molt que hi hagi efectius al carrer, efectius també a les unitats d'investigació, podem fer investigacions de qualitat, que també és molt difícil pel gran volum de feina que tenen, no? Les hores que passen, la manca de recursos, de mitjans tècnics i humans, si després tot això queda en no res, evidentment genera moltíssima frustració. En aquest cas també ens hem de felicitar, perquè són persones que haguessin pogut generar molts problemes i ha sigut tot en el marc, no, de, entre dos dies que han fet aquest, es va fer aquest dispositiu concretament a Sant Martí. I home, el, no, el balanç de 6 homes en el marc d'aquest dispositiu no és poca cosa, perquè 6 persones doncs poden generar molts problemes a altres ciutadans i ciutadanes. Per tant, felicitar-nos també en aquest cas. Aquesta prevenció s'ha fet també, s'han detectat, s'han identificat a persones doncs, que en alguns casos ja eren conegudes de, per la, pels companys que estan al districte treballant, i s'han fet seguiments en quan els han detectat a unes hores de la matinada, no? Que han dit, home, aquesta persona està en una actitud vigilant, ja sabem que és un vell conegut per la policia, doncs anem a fer el seguiment. Li fan el seguiment, aquesta persona es troba amb altres, no?, en el districte, veuen que accedeixen als pisos i llavors al sortir és quan se'ls atura, no?, i quan se'ls intervenen aquestes eines, i que es veu que han posat marcadors a les portes amb la intenció clarament d'entrar, no?, en un altre moment. I en total, doncs, com dèiem, no?, 6 persones, que no és poc. Una d'elles inclús la deté quan ja detecta la presència policial, intenta fugir en metro. Per tant, bones notícies, bones notícies.
Bé, igual no són tan bones notícies el que us està passant. Perquè ja vau fer una mobilització, una manifestació, amb el lema "El Departament d'Interior es deixen pilotes", tal qual. Feu una segona, feu una segona mobilització demà passat.
Sí, sí, i les farem setmanalment fins que hi hagi algun moviment per part de l'administració. Ja sabem que és un escenari complicat, que estem en un escenari electoral i que ara hi haurà doncs pocs canvis, però nosaltres hem de continuar denunciant que hi ha companys que els deuen diners des del mes d'octubre passat que encara no han cobrat, amb alguns complements, amb alguns pagaments concrets no s'han abonat, i les retribucions que estem parlant des del mes d'octubre, que són un retard de molts mesos. I a més també estem reclamant des de fa molt de temps l'equiparació amb bombers i poder treballar doncs 35 hores setmanals.
És el que... Doncs,
jo vull fer... amb aquestes reclamacions sobre la taula, a més de demanar, com sempre, dignitat per la nostra feina, doncs ens concentrarem setmanalment, en aquest cas, aquest proper dijous a les 11 al Departament d'Interior.
Les Corts és... Per qui és?
El Departament d'Interior és al carrer Diputació, amb Passeig de Sant Joan.
Ahà. Bé, doncs aquí queda. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Una abraçada, cuida't molt, eh? Bé, després del que tot el que ens explicava la Imma, queden unes quantes notícies aquí davant, però ja veieu. A mi se m'ha vingut la història per dissimular les cases de luxe, els cotxes d'alta gamma, però la llum punxada del fanal del costat del carrer. Vull dir, si no està prou dissimulat, passa un veí per allà i pensa, bueno, aquí o una de dos, o hi ocupes, o aquí, en fi, lo que haya. Bé, a punt d'arribar a la una.
¡Cobarde!
Charles Bronson.
Solo porque un hombre miente, engaña y roba no tiene que ser malo del todo.
Porque los hombres duros...
¿Usted cree que soy un vagabundo con un sombrero absurdo?
Siempre vuelve.
¡Pero soy un profesional!
Fuga suicida.
¡Ah, inmediatamente! ¡Muérdeme!
Y bajo cualquier bandera.
No te conviene ser tan impulsivo.
2. De Charles Bronson.
El espectáculo es mío y lo haré a mi manera.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A la una del migdia, de seguida t'explicarem tot amb Pilar García Muñiz i recordar-te que retornarem precisament amb un tema, perquè demà comença la campanya de renda. Demà comença la campanya de renda. Et donarem les claus de les, sobretot de les dates i després també de les variacions més importants de la campanya d'enguany. Però abans d'arribar a la una, us he d'explicar la importància de tenir les finestres de Vicoventana. Amb tota la història aquesta dels vents que hem tingut, del fred i demés, Bricoventana.es, Brico-Ventana.es. És per mantenir la teva llar càlida i cuidora quan faci fred i fresqueta, quan faci calor, per al seu aïllament. Dóna la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana.es, Brico-Ventana.es, per a una comoditat màxima. Ja sabeu, Bricoventana.es. Ja amb Bricoventana.es arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.